I això és evident. És evident que amb un Barça que tira tant d'extrems i amb un joc on Xavi prioritza tant el joc dels extrems i el desequilibri exterior, han de donar un pas més, perquè no pot ser que el Barça estigui esperant a Dembélé ni estigui esperant a cap jugador, perquè al final les baixes formen part del futbol al llarg d'una temporada.
Posem les cartes sobre la taula, perquè l'Àlex ara ens feia un repàs de tota la davantera i alguns laterals, però no hem parlat d'en Sufati. Ens podeu explicar, els que sabeu, què passa allà, què passa amb en Sufati?
Jo, és complicat, és complicat. Jo crec que a l'Ansu Fati la seva personalitat va per davant del seu estat físic. Ell té molta personalitat, ell té molta qualitat, ell té molt joc, però el seu estat físic no l'està acompanyant. Hem de pensar que és un noi bastant jove que ve d'unes lesions importants, i això posa el merma.
Si tu m'estàs dient que no estàs recuperat.
Si jo fos metge, li recomanaria 3 partits seguits fent un bon partit. I això segur que li aniria força bé, i que això...
Sí, clar, faria, no tenir dubtes. Però si el Xavi no el posa 3 partits...
El problema és aquest.
Però per què no el posa 3 partits?
Perquè jo crec que no... O sigui, jo crec que el Xavi no el deu veure lo suficientment bé com per ser titular del Barça, i per això no el posa.
És a dir, no tenim equip.
No, això, perdoni, no tenim equip, però estem a 7 punts del segon, A veure, poca broma, vull dir que no cal, però...
Clar, jo no dramatitzaria,
clar,
estem...
Clar. El que passa que ens trobem amb un equip que, com dèiem, doncs ara mateix, pel que fa a la davantera, doncs, perquè en Sufati té unes molèsties al genoll, jugarà dijous o no?
Pot arribar al partit.
Pot arribar al partit. Bueno, en Sufati.
Es va parlar d'una picabaralla abans que parlàvem en Sufati i Lewandowski?
Ah, sí?
No sé, es va parlar, i no sé si això va tenir alguna...
No sé, jo crec que no té gaire recorregut, perquè va ser una rematada que...
Li va treure.
Li va treure, però no és que li tragués, és que ell estava en aquell moment, va veure la pilota...
El lance del juego.
Una pregunta que li vull fer-li a l'Àlex és, el Barça, molts partits, la primera part dona molt bona impressió, i després, a mesura que va passant el partit...
S'adorm.
No s'adorm, no sé, es va com desfet, no? Això, no sé si és...
Almeria no va passar així.
Almeria va ser l'inversa. Tu com ho analitzes, això?
Bueno, la majoria de vegades ha estat... Sí que és veritat que Almeria va ser al revés, tot i que la segona tampoc va ser excel·lent, ni notable, ni de bé, jo crec que hi han hagut certs partits que se li han descontrolat al Barça, no? És a dir, i recordo, si tirem de maroteca, no? Hi ha molts partits on el Barça genera ocasions i no aconsegueix tancar el marcador, no aconsegueix posar... El futbol actual, jo crec que el que et canvia un partit ja no és posar-te per davant amb un gol de diferència, sinó és el més dos, és els dos gols d'avantatge. Hi ha molt pocs partits on el Barça l'hagi aconseguit. De fet, recordeu que fa uns dies sempre parlàvem, ostres, el Barça de Xavi sempre guanya 0-1, 1-0,
0-1, 1-0...
I al final, quan tu estàs a un gol de diferència, el rival hi ha un moment on adelanta línies, on pressiona més a dalt, on et posen més problemes. Les primeres parts no, el rival és més contemplatiu, no? És a dir, no va a pressionar, sinó tanca línies de passada. Per tant, jo crec que hi ha així. I després... crec que alguns partits se li descontrolen al Barça, és a dir, precisament per això, per no tancar partits, per aquest neguit, aquesta precipitació, i aquesta selecció de joc no l'acaba de tenir bé, sigui per joventut, sigui per allò que parlàvem, no?, de que hi ha pocs jugadors que sàpiguen seleccionar bé quina és la passada bona, o que no totes les desmarcades són les correctes, sinó que a vegades cal tenir paciència. Jo veig que va per aquí, no? Normalment, les primeres parts que han estat bones han estat d'un joc més controlat. Què vull dir amb un joc controlat? Possessions llargues a camp contrari. Les segones parts, on l'equip ha passat més malament, què hem vist? Atacs més ràpids, tant del Barça com del rival. Entenc que va per aquí. I recordo el dia del Sevilla i el dia del Villarreal, on el Barça havia fet una millora clara en això, Havia fet un pas endavant i ho havia tancat bastant bé. Però és veritat que encara no ho té interioritzat del tot.
I això que se suposa que explicava avui el Javi Miguel, que va haver-hi un broncot del Xavi a la mitja part, que no va servir de gaire cosa. Això sí que... aquest cas, la motivació no va treure resultats.
És que no és normal la posada en escena dels jugadors del Barça, i no era gens normal. Alguna cosa havia de passar en el vestidor. Ja intuïes que hi hauria bronca. Ja deies, ostres, demà ja em tocarà trucar, començar a aixecar telèfons, sabien què els hi ha dit i què els hi ha deixat de dir.
Escolta, jo discrepo amb algunes de les coses que heu dit, però hem d'acabar, Però jo...
No discrepa.
Jo discrepo ahir amb Xavi de que els jugadors no van posar intensitat i no van posar... Jo crec que no, tàcticament, no es va saber solventar l'equació que va plantejar Rubi amb l'Almeria.
Però qui tenies a la defensa?
És igual, tu tàcticament no vas saber...
Qui tenies a la defensa?
Torno a repetir, tàcticament no vas fer tres canvis de sistema i no te'n va sortir. Però no cal que... fotre el mort al jugador.
No, però els jugadors que hi havia...
Ahir, no, perdoneu.
Amb el que tens pots fer alguna cosa més?
Escolti, no estic d'acord. O sigui, doncs aleshores, però no cal carregar el mort als jugadors, perquè per mi els jugadors van fer, bueno, el que, escolti, miri...
Però no és el primer dia que passa una
45 cosa centres es van fer ahir, i es va xutar un cop una pilota... O sigui, doncs l'estratègia era aquesta, pilotes a l'olla. Vull dir, a veure, aquesta era la tàctica.
Com altres dies, el que passa que altres dies guanyem.
Bueno, explica'ns qui teníem.
És que a mi el que em fa gràcia és això. No, la culpa dels jugadors.
Bueno, però segons quins jugadors?
Bueno, potser tàcticament no vas tenir un dia molt...
Per aquí hi havia la defensa.
Jo, perdona, però és una reflexió, ostres, és bastant perillosa, perquè si hagués sortit bé, haguéssim dit tots... Veus el Xavi? Veus? Ha fet rotacions, si ho ha fet bé. Ara. Era lo normal fer rotacions abans al Madrid.
És que és que jo estic a favor de les rotacions. Jo crec que ahir era un bon dia per fer rotacions.
El meu problema... Bueno,
perquè tens és que aquí, aquest matí escoltava el Can Basté, que deien que, clar, que aquestes rotacions... Pues perdona, o sigui, és el dia contra l'Almeria que les has de fer.
És el dia que les haguessin fet tots.
De jugar la gent que no juga. I els que van jugar a Manchester han de descansar perquè dijous juga al Madrid. O sigui, a veure, això és de calaix.
Però facis les rotacions que facis, els jugadors que entrin són jugadors del primer planter del futbol. Però
tu
vas veure... I per tant,
però tu
han de tenir
veure,
el nivell com van enfrontar-se. Però... Una Almeria que venia de rebre 6 gols al Girona.
Però tu hi vas veure desgana i vas veure poc interès per part dels jugadors. Jo no vaig veure.
Jo vaig veure impotència, això sí.
Jo no els vaig veure córrer com sempre.
Ara. Molt bé, noi.
Jo... En algun moment deies, ostres, vinga, va, una mica d'energia, claro. Una mica de sang, una mica de...
Bueno, no, tenien sang, però un moment, dormien.
Repassa qui hi havia la defensa.
Estaven Sergi Roberto, Christensen, Eric García i Alba.
Bueno, Eric García i Alba...
Sí, però és que esteu, esteu focalitzant. El problema era la defensa, i la defensa no era el problema. El problema era el mig del camp, que no generava, i la davantera que no marcava.
Bueno, però era una defensa estranya, eh?
Bueno, home, clar.
Em sembla que era la 27 defensa de 36 partits. 27 defensa diferent. A vegades no sé,
per això et dic jo que jo, mira que jo amb els jugadors no m'hi van ni vivent, però jo crec que ahir vaig pensar, home, tàcticament potser avui tampoc has tingut el millor dia plantejant com has de jugar amb un equip que estava tancat al darrere.
Àlex, molt ràpid, perquè estem fora de temps, tàctica o jugadors?
Fixa't que jo he començat a la pregunta dient que no només va faltar intensitat sinó futbol. Jo crec que és compartit, sempre que hi ha una cosa és compartit, una mica més de jugadors, perquè al final arribes o t'estàs enfrontant a un equip que és notablement inferior, però jo també crec que al final des de fora, Xavi ho va intentar, perquè va canviar 4 vegades, però les solucions no van ser efectives, això és veritat, no passa res per dir-ho, també perquè els entrenadors com els jugadors hi ha dies en què no acaben de trobar aquesta tecla, i jo crec que ahir no la va acabar de trobar, és un cúmul de situacions. Si em fas escollir potser una miqueta més de jugadors, però és que en futbol carregar sobre un sector o sobre l'altre sempre acaba sent injust, sempre tinguin més o menys culpa, sempre acaba sent un tant per cent compartit.
I sobretot ja has de parlar amb els representants.
Ui,
què vols dir?
Com està el tema de...
Que es parles amb els representants?
Ara.
Mi jugador lo hizo bien, ¿eh?
Però qui parla amb els representants, l'entrenador?
No. Els periodistes. Fas els puntues i diuen una cosa...
Però explica com va l'Operú. Com...
Home, l'Operú, expliques el que veus...
Però tothom es queda content de l'Operú?
No.
Home, no.
Què diuen?
Hi ha alguns jugadors que estan preocupats.
Te truquen.
Els hi preocupa l'Operú?
Els jugadors, sí. Els jugadors diuen que no llegeixen res, però llegeixen tot.
Ah, sí?
Els tècnics diuen que no llegeixen res, però llegeixen tot.
Hi ha gent que es
llegeixen... I si no llegeixen, hi ha algú que els informa.
Escolta,
que això ha sortit per aquí. I si van a la roda de premsa, escolta, avui et preguntaran per aquí.
O sigui, hi ha algú que tu li poses inestable. Inestable, no agrada...
Decepcionante.
Ui, decepcionante. Això és molt fort, eh?
Decreciente.
I et fan arribar una queixa.
Amb algun, sí. En alguna vegada.
Decreciente no, eh? Que mi chico está muy bien, eh? Bueno, avui ho deixarem aquí, no ens queda més temps. Àlex Dalmas, escolta, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres, una abraçada per tots.
Bueno, digue'm, contra el Madrid, què?
Contra el Madrid acabarem passant.
Vale, pues escolta, ja està.
Acabarem passant, ja està.
Bravo.
No,
acabarem passant. Bravo! El Gavi, què diu?
Intentaré ser optimista i també diré que passarem.
Vale, però...
No.
Ho patirem, eh?
Ho patirem.
patirem.
Jo no estic per patir, eh?
Bueno, mira, dejaros de hostias, ¿me entiendes? Soy el Mago Félix, aquí para los que estéis aquí atontados, enteraros de lo que os voy a decir. Yo avisé de todo esto hace mucho tiempo. Dije que era culpa de Marte, que está atacando al Barcelona. Y a qué lo dije filparrando, ¿me entiendes? Lesions, cirujanos, y eso lo dije en el mes de octubre, pero va para largo, escucha.
Yo te diría en primer lloc, ¿eh? Llavors, sí. El Barça es necessitari.
Sí.
Aleshores, en aquests moments... Hi ha el planeta Mart, el planeta Mart, que és l'agressivitat,
sí.
I està en el signe de Bessons, en el signe de Gèminis, que és l'oposat al Sagitari.
Sí.
Per tant, el Barça té ja, des de fa ja setmanes, el planeta Mart atacant el Barça.
Ara.
I llavors el Barça és l'energia, la potència. Per tant, té frens. Al marge, atenció... perquè el planeta Mar és, són les lesions,
ves?
Les patades,
ves?
Els cirurgians,
ves?
Els cirurgians, per tant, més d'un jugador del Barça passarà per la...
Bueno, de moment no.
Per el quiròfano.
Bueno, no, espérate, no, Lewandowski.
I el problema no és que duri tota la setmana.
No.
Dura tota la resta de l'any.
2022.
I després, els primers mesos, que ara estàvem mirant, els primers mesos del 23.
Sí.
Bueno, que venguin i fotin una empresa per a vender fems.
Porque es donde está Barcelona, vendiendo mierda, ¿me entiende? Y perdona, ya lo dije yo en el mes de noviembre, ¿qué pasaría la semana pasada con el tema de...?
No, no recordo què va dir.
Bueno, con el Manchester, sí,
no antes,
ya verás, en la Europa League, mira...
Venga, péndolo, péndolito.
Sí.
El Barça eliminarà el Manchester United de Cristiano Ronaldo, Casemiro i los desechos del Real Madrid, sí o no?
Los desechos del, sí, Real Madrid.
Es mou, va calculant. Es mou, bueno, hòstia. Diu que no.
Sí?
Aquí, en cert molt meritori del Mago,
en el mes de noviembre.
Quan va ser?
Mes de noviembre, 7 de noviembre, més o menys. Sigui, m'han dit, ni assessores ni hòsties. Aquí l'únic que ha vist soy jo.
Aplaudim que no va passar.
Sí.
Aplaudim l'encert, home.
No sé, jo, cabron.
Sempre es pot aplaudir l'encert.
Gavi Sanz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies als companys de Mundo Deportivo.
I ahí para largo, eh?
Sí, sí, ja ens ho he dit. Obrim línies amb els serveis informatius perquè tot això a través del 324 anem veient de reull la compareixença de Laura Borràs. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que està explicant fins ara?
Doncs mira, Laura Borràs insisteix que la contractació del seu amic quan presidia la institució de les lletres catalanes va ser correcta i legal. La presidenta de Junts assegura que tot estava supervisat i responsabilitza de les possibles il·legalitats alguns funcionaris de l'entitat. Borràs està declarant ara mateix al Tribunal Superior de Justícia, Benet Íñigo.
Borràs diu que va adjudicar 18 contractes menors al seu amic informàtic perquè així li van indicar l'administradora de la institució, que és qui sabia, diu, com funcionava el sector públic. És la mateixa dona que fa uns dies va dir en aquest judici tot el contrari, que ella havia avisat Borràs que d'aquesta manera no podien actuar. En tot cas, l'acusada nega que fos una manera de contractar l'amic per la porta del darrere.
De cap manera, en cap moment va ser la meva intenció, ni es va plantejar mai que l'Isaías pogués estar en nòmina de la institució i molt menys realitzar un contracte laboral encobert. Eren uns projectes amb una singularitat per la qual necessitava la seva expertesa.
En els últims minuts, Borràs també està explicant com, a partir del 2016, aquest amic, Isaías Herrero, va començar a tenir problemes amb les drogues i la seva actuació professional se'n va veure ressentida.
Encara sobre política i tribunals, el Tribunal de Comptes rebutja rebaixar la condemna per la consulta del 9-N del 2014. L'òrgan ha desestimat el recurs que van presentar els afectats i que demanava rebaixar la multa econòmica, que és d'uns 5 milions d'euros. El recurs el va promoure l'exconseller de Presidència, Francesc Homs. A banda d'Homs, també van ser condemnats l'expresident Artur Mas i l'exvicepresidenta Joana Ortega, entre altres exalts càrrecs. El Regne Unit i la Unió Europea tanquen un acord sobre l'encaix d'Irlanda del Nord 3 anys després del Brexit. El primer ministre britànic, Rishi Sunak, i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, finalment han tancat els últims serrells del protocol per a aquesta regió. Des que es va consumar el divorci entre Londres i Brussel·les, havia estat un focus de discòrdia. Des de Westminster es negaven a complir el que s'havia acordat inicialment perquè deien que era massa complicat i molt car posar-ho en marxa. Sunak i von der Leyen acaben de parlar d'acord històric en una roda de premsa conjunta des de Londres. Això acaba de dir-ne Sunak.
Avui marca un abans i un després per Irlanda del Nord. L'acord assegura que ens podem moure lliurement dins del nostre mercat intern. Protegeix el lloc d'Irlanda al nord dins del Regne Unit i la sobirania de la seva gent. Entenc que els partits i entitats d'Irlanda del Nord vulguin prendre's el seu temps per estudiar els detalls del que estem anunciant avui i els hem de donar temps per fer-ho.
A l'espera de conèixer els detalls concrets d'aquest pacte, Brussel·les deixa clar que no modifica el text inicial del protocol d'Irlanda del Nord. Diu que porta solucions concretes a problemes concrets, però sempre dins del tractat. En qualsevol cas, l'acord haurà de passar pel Parlament Britànic i també el Parlament Europeu abans no vegi la llum verda definitiva. I a aquesta hora hi ha un incendi en una indústria de tractament de pneumàtics a Sant Boi de Llobregat. Segons els bombers, l'avís de l'incendi l'han rebut pràcticament a 4:45 de la tarda i no hi ha treballadors a dins de la nau. A hores d'ara hi treballen 13 dotacions dels bombers per extingir-lo. D'altra banda, una estona abans s'ha produït un accident de trànsit aparatós a la C-55 a Abrera, amb un autobús, un camió i un cotxe implicats. El xoc entre els tres vehicles ha deixat 16 persones ferides, 15 lleus i una menys greu, i ha obligat a activar 15 unitats i un helicòpter medicalitzat entre altres. L'accident ha obligat a tallar la C-55 en tots dos sentits i ha causat diversos quilòmetres de cues. La circulació ara ja ha quedat restablerta. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Robert Lewandowski serà baixa pel clàssic de la Copa de dijous. El polonès té una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cuixa esquerra i, malgrat que el Barça no especifica el temps de baixa, tot apunta que estarà unes dues setmanes sense poder jugar. Per tant, s'espera que pugui estar disponible pel clàssic de lligat del 19 de març. Males notícies que també afecten l'equip femení. Mariona Caldant també té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i serà baixa pels partits de les properes setmanes. La blaugrana ja va tenir aquesta mateixa lesió a principis de novembre a l'altra cama i llavors es va perdre gairebé un mes de competició. En bàsquet, el Madrid pensa en l'exentrenador del Barça, Xavi Pascual, com a primera opció per rellevar Chus Mateo, en cas que el club blanc decideixi acomiadar l'actual entrenador. El Madrid ara és co-líder a la Lliga, empatat amb el Barça, i segon a l'Eurolliga, però tot i així no descarta fer un canvi si la temporada no acaba com vol. El Madrid és només un dels equips interessats en el cabanenc, que ja ha rebut 3 ofertes d'altres equips, cap d'elles, però, és del club blanc. I tot plegat el dia que el circuit de Barcelona-Catalunya ha anunciat un canvi de configuració del seu traçat per la Fórmula 1. El proper Gran Premi serà sense la xicana, tornant al traçat original en els seus dos darrers revolts.
I pel que fa al temps, durant les properes hores continuarà la possibilitat de neu en cotes baixes, sobretot a les comarques de Barcelona. La cota de neu està al voltant dels 200-400 metres, tot i que de forma esporàdica encara pot nevar per sota. La resta del país, cel en conjunt força tapat, ambient molt fred, i el vent es deixarà sentir sobretot a la costa, i el temporal de mar serà més dur a la Costa Brava. De seguida, el Martí Oliveres us ho amplia tot plegat a la versió.
RAC 1. Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre kit fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Queden 4 dies. Basic Fit. Go for it.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima. Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Aviat faràs 10 anys. Què voldràs?
Si només puc treure una cosa,
ho tinc clar. Això que més ho necessita.
Està molt bé això que dius, però com ho penses fer?
Molt fàcil, participant a la Magic Line, que aquest any en fa 10, com jo. Hi anirem, oi?
A la caminada solidària de Sant Joan de Déu. I tant que sí.
I podran venir els meus amics.
A la Magic Line, i té lloc tothom.
Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i diumenge 26 de març camina per un món millor. Inscripcions a magiclinesjd.org.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Bé, abans de res, deixeu-me agrair a tots els oients que ens heu ajudat a patar la xerrada pel que fa a la davantera del Barça i a parlar del Barça, perquè
una
totes...
Gràcies.
Una
llau
de tuits. Moltes gràcies. Els volíem comentar, però se'ns ha tirat el temps a sobre, tot i que hem anat sobre la marxa a anar mirant comentaris i els hem anat introduint en el, en la tertúlia.
El comentari és molt fàcil. El senyor Lewandowski aquest va fer servir a Barcelona de campo d'entreno. Campo d'entreno per
sí,
anar al Mundial.
Ja, 33, ara ho comentàvem amb el senyor Buigas. El 33%, no, de gols...
33,333...
I quan va acabar el Mundial, què ha fet? El 33,3% de què? De tocar-se les pilotetes. És un viejo de la inserso.
Va, que espavilin altres. Deixeu-me anar... Deixeu-me sortir a prendre l'aire, mai millor dit, perquè el coll d'Estanalles, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, entre les comarques del Vallès Occidental, el Bages i el Moianès, hi tenim el Martí Oliveres. Martí, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què tal?
Com esteu?
Què? Bé, bueno, tu a quina temperatura estàs?
Doncs mira, nosaltres estem al voltant dels 0 graus, un grau positiu ara mateix en aquesta zona de muntanya de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
Hi ha neu on estàs o no?
Hi ha neu i està nevant. Ho fa de manera feble, anecdòtica, però encara tenim aquests ruixats de neu en cotes baixes a les portes de la ciutat de Terrassa. O sigui que aquesta zona de la Mola, del Montcau, aquest coll d'Estanalles està a 870 metres sobre el nivell del mar. Hem hagut de baixar una mica per trobar cobertura i fer la connexió, però encara a uns 550-600 metres veiem escapar-se aquests flocs de neu, que són molt petits, no pas aquells draps que queien ahir a la ciutat de Sabadell, fins i tot en alguns moments, i Collserola, però sí, es manté aquesta possibilitat de neu, i ara mateix doncs encara en queda el terra, sobretot venint de la part de Mura, Talamanca, Sant Llorenç del Munt, tota aquesta zona de Sant Llorenç de Savall, també Gallifa, es veu força neu a la part de la Mola, per sobre dels 700-800 metres, i per sota ja dels 500 doncs li costa aguantar perquè ha fet sol aquest matí.
Bé, i per tant, on estàs hi ha neu, la previsió del temps, a veure si la podem situar per hores. Teòricament, a partir de les 7 del vespre, tornaria a fer una nevada. Si fa no fa els mateixos llocs d'ahir?
Sí, sobretot aquestes comarques de Barcelona. De fet, ja estem tenint alguns ruixats poc importants ara, Vallès Oriental, Maresme, Osona, Moianès, aquí el Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà, i estan abans, són ruixats febles, insistim, no parlem de cap gran nevada, ni molt menys la nevada que queia ahir a la matinada, al voltant de la una, cap al Parc Natural del Garraf, fins i tot aquí on som ara. Ara és una nevada molt més feble, però que si continua, doncs podria agafar en aquestes zones de muntanya. Ja no parlem de cota zero, parlem de 300, 400 metres cap amunt, queda al marge, doncs, l'àrea metropolitana ja de Barcelona, però sí que Catalunya Central i zones altes dels Vallesos encara poden rebre aquestes nevades, insistim, més anecdòtiques, a partir d'aquesta mitja tarda vespre, sobretot, tot i que ja s'està avançant, i va plovisquejant també ara mateix a la ciutat de Barcelona, a Mataró, a diferents punts de la regió metropolitana, vaja.
Molt bé, què faràs, bivac, aquí on estàs?
Mira, m'hi quedaria, fa temps que no hi soc. Jo
mira, aquí, sou raros els meteoròlegs, sí, sí, sí. Sou unes coses rares, eh? Sí, t'hi quedaries.
m'hi quedaria perquè és un lloc que, amb la gent de la Garriga, del meu poble, doncs hi passem de camí a Montserrat. Una mica que fem, que s'havia fet sempre, molt maco anar a veure la Verge a Moraneta, a Montserrat. Sí. I fèiem aquesta parada aquí per recuperar forces al Coll d'Estanalles. Sí. I ara, doncs, des de fa 6-7 anys, pràcticament, que no hi passava, i és un lloc realment bonic, i nevant, doncs, faria bivac per poder-ho explicar.
Molt bé, bueno, doncs escolta, parla amb el Morros, cap d'informatius, que deixi passar la nit i entres des d'aquí.
Sí. Va, doncs ens quedarem aquí, ho intentarem.
Sí, home, i si et cal algú, 112, i ja et vindran a buscar, eh?
Amb l'helicòpter, i tornes amb l'helicòpter.
Exacte, i tornes amb l'helicòpter.
Gratis.
Bueno, una abraçada.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Això només ho fan els meteoròlegs. Per fer la previsió,
se'n van
aquí al Coll d'Estanalles. Dius, home, si vine aquí a l'estudi de RAC1...
Li encantaria morir congelat,
convençut. Mort per congelació i amputació dels peus i les mans.
Sí, segur.
Martí Rigau, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Fa uns minuts que ha acabat la declaració de Laura Borràs a la 7a jornada d'un judici on la presidenta de Junts ha donat explicacions pel cas dels contractes a la Institució de Lletres Catalanes. Ho ha estat seguint el cap de Societat de RAC1, Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Que ha acabat fa molt poca estona. Hem vist fa uns minuts que acaba la compareixença de Laura Borràs.
Sí, fa 3 minuts potser, i bàsicament, doncs, com s'esperava, s'ha mantingut fidel a la seva tesi des de l'inici, negant qualsevol delicte. D'una banda, ha dit, ha respost al que va dir l'altre acusat i examic que recordeu el primer dia de judici, en la seva confessió.
Sí, perquè sempre hem anat dient als mitjans que són amics, dubto ara que continuïn sent amics, no?
Vaya amic!
No gaire. Només per la relació, diguem-ne, el llenguatge corporal, ja s'intueix que ara mateix no hi hauria
una
amistat.
No m'estranya.
No. Doncs recordem que aquest amic, examic, Isaías Herrero, va dir que la mateixa Borràs doncs li havia dit que seria l'informàtic de la Institució de les Lletres Catalanes, que a través de contractes menors seria una relació més estable. Doncs ella, per començar, ha replicat aquestes paraules.
De cap manera, en cap moment va ser la meva intenció, ni es va plantejar mai que l'Isaías pogués estar en nòmina de la institució i molt menys realitzar un contracte laboral encobert. Eren uns projectes amb una singularitat per la qual necessitava la seva expertesa.
I aquest, de cap manera, aquesta expressió que hem sentit ara, l'ha fet servir en 4 o 5 ocasions per quan el seu advocat, que per cert només ha contestat a preguntes dels seus advocats, doncs vostè va fraccionar els contractes, etc. De cap manera. També ha negat, doncs això, qualsevol voluntat de fer una il·legalitat a nivell de contractes.
Em ha dolgut molt veure com en el seu nivell de degradació s'ha presentat com un mer informàtic. Isaías Herrero era un artista digital, era un creador digital, premiat, reconegut, antologat per l'Electronic Literature Collection, que és l'antologia, el cànon universal de la literatura digital que elabora l'MIT als Estats Units, i per tant aquest és el meu coneixement.
Ui, aquí veiem dit com... que s'ha degradat el seu amic, eh?
Sí, aquí veiem com llançant-li floretes, no? Perquè li diu que era un artista digital, perquè ha de justificar, diguem, la base de la defensa és justificar per què es va contractar a dit aquesta persona, no? Doncs, per una banda, perquè diu, exacte, com hem dit, un artista, com hem sentit ara, un artista digital, però alhora ha deixat anar aquest adjectiu, no? Aquest, en la seva degradació, perquè una de les coses que també ha sortit durant aquesta declaració que acaba d'acabar és la relació de Herrero amb les drogues, i Borràs ha explicat que a partir del 2016-2017 aquestes, les feines que li encarrega i que sempre eren puntuals, doncs comença a haver-hi problemes i acaba descobrint doncs, que té una addicció, etc. I fins i tot diu, llavors en aquell moment encara ella empatitza, encara eren amics, i ella empatitza i li dona suport.
Ja. Aleshores, Benet, anem a la qüestió del fraccionament de contractes. Com ho justifica?
Doncs, bàsicament, el que ve a dir és que ella aterra a la Institució de les Lletres Catalanes, venia de fora del sector públic, i llavors que el que diu és que vol fer aquest portal informàtic que, doncs, que l'havia de fer aquesta persona perquè era tan bona, i que ella no decideix quins contractes, a través de quin mecanisme s'ha de contractar, sinó que qui li aconsella i qui li diu que s'ha de fer d'aquesta manera és Assumpta Pagès Petit és l'administradora en aquell moment de la institució i que la recordareu perquè fa uns dies va declarar en aquest judici com a testimoni i el que va dir aquesta treballadora és que ella no veia clar aquest sistema de contractació i que li va dir a Borràs: això no ho veig clar, no m'agrada i ho hauríem de fer diferent. Doncs segons Borràs és a la inversa, és la mateixa Assumpta Pagès Petit que li diu: aquí només fem, en aquesta entitat només fem contractació menor perquè tenim poc pressupost. Bé. I ho hem de fer d'aquesta manera.
Una persona absolutament rigorosa, exigent, inflexible, que treballa a l'administració des de fa molts anys i que està al dia de tot i que és específicament insistent en tots els aspectes, a mi m'oferia tota la confiança possible. Ella és la que em va endinsar, quan jo arribo al començament de l'any 2013, en el que és la contractació a l'administració pública, el que és la contractació menor.
Veieu com per clavar, diguem-ne, per atacar algú, Borràs utilitza l'elogi, no? Sí, ho hem vist clar, amb l'examic, i també ho veiem amb aquest testimoni, que va ser un testimoni molt, molt dur per la defensa, o que no anava gens amb l'interès de la defensa, i avui s'ha dedicat en bona part de la seva declaració a intentar, doncs, passar-li el mort, per dir-ho d'alguna manera, i la responsabilitat de com es van fer les coses.
Aquest matí, Benet, s'han posat en qüestió algunes de les proves clau d'aquest judici, com els correus electrònics i documents que es van trobar a l'ordinador de l'altre acusat, Isaías Herrero. Els experts informàtics no es posen d'acord. Què diuen?
Doncs no, la veritat és que d'un costat teníem a tres guàrdies civils que venien aquí com a pèrits informàtics i que, diguem-ne, han dit que tot allò que es va trobar a l'ordinador de Herrero el van poder analitzar i que ningú ha tocat aquells documents. Per tant, diguem-ne que són els originals.
Clar, sí, segur. Fíjate, sí, que l'informe este, com amb l'1 d'octubre. Que també, bueno, tot era d'allò.
Que nos dejen actuar.
Guàrdia Civil, d'allò. Entenc el que t'ho vull dir? No, sí. Ja.
Els podeu sentir, si també us cauen.
Com el Tácito, que feia uns informes també, que no havia tocat res.
Podem escoltar-ho, sisplau?
El sistema que se utilizó es a través de hardware, no se puede alterar su contenido, se desprecintó la bolsa, se hizo a través de la máquina, que en ningún momento hay una interacción por nuestra parte que pueda alterar los ficheros, se volvió a precintar y la evidencia, a mi juicio, pues quedó totalmente garantizada.
I la versió... Sí, tenim una altra versió, que no és la de la Guàrdia Civil, no?
No, és totalment el contrari. És a dir, d'una banda sentim això i de l'altra la defensa ha portat dos pèrits informàtics que estaven davant dels guàrdies civils, vull dir que s'ho deien a la cara, per dir-ho així, i que el que deien és que en informàtica, diguem-ne, quan tu extreus un document li poden posar com una mena, parlo com ho he entès jo, que d'informàtica en sé poquet, però que li poden posar una mena d'etiqueta, per dir-ho així, conforme, com això, que conforme si es toca alguna cosa de dintre, sí, l'etiqueta canvia.
Com un segell de cera d'antres.
Com un segell, sí. Exactament, és la imatge que m'estava venint al cap. Sí. Doncs, i el que diuen aquests pèrits és que aquest segell s'ha trencat. Fixa't. I que per tant no saben el què, però alguna cosa s'ha tocat. Veus? Dels documents que van trobar a casa informàtic.
Veus? I aquí, com sempre, d'allò...
Si ara ho escoltarem.
Ara
ho anem a posar.
Sí. I després te comentaré una cosa que he vist.
¿Se puede garantizar que el contenido es el mismo?
No. Como los dos hashes no coinciden, ya se puede garantizar que hay un contenido diferente. No sabemos en qué orden o en qué grado o de qué forma o si es un archivo o si son 40, pero el contenido es distinto.
¿Veus?
I això que vol dir?
No poden dir és... No poden dir quin correu o quin document s'ha tocat. També pot ser que només s'hagi creat una carpeta per guardar-hi les altres coses dintre, per dir-ho d'alguna manera.
Però s'ha tocat.
Saps? Vull dir que... Això és el que diu...
Això vol dir que aquests correus podrien no ser vàlids com a prova?
Bueno, ara ho ha de... Per això han vingut aquests pèrits i ara això és el que ha de decidir el tribunal. Els tres jutges que han sentit a uns i han sentit als altres... Doncs hauran de decidir si donen prou validesa a les explicacions d'uns o dels altres, si consideren que hi ha prou dubtes sobre si s'ha manipulat el contingut per anul·lar-ho com a prova, o al contrari, diuen que creuen que no hi ha prou indicis de que això s'ha tocat i, per tant, doncs poden seguir dins la causa aquests correus.
Va, això ho sabrem d'aquí...
Això ho sabrem a la sentència.
Molt bé. Per cert, un dels autors de la pericial encarregada per la defensa de Borràs és Luis Enrique Llín.
Què?
Que la seva elecció com a pèrit va aixecar una forta polèmica, ja que la fiscalia va demanar que fos apartat. Per quin motiu?
Per què? Què ha passat?
Doncs perquè recordem que aquest pèrit, aquesta persona, doncs va ser condemnat per segrest, per tortura i per assassinat d'una jove de 19 anys durant la transició, quan aquesta persona doncs, militava en grups d'ultradreta. Clar, va ser realment xocant, com a mínim, no?, saber aquesta biografia d'un dels pèrits contractats justament per Laura Borràs, que seria independentista, per un advocat com Gonzalo Boye, que també doncs, té una trajectòria...
A veure, que el Josep Maria Martí Rigau, ja, aquí ja vol dir la seva. Digues, Josep Maria.
No.
Estàvem posant una mica als oients per situar-los, però
després te parlaré dels oients,
sobre aquest pèrit ja anaves a apuntar-nos alguna cosa.
Una petita cosa, però que ajuda a entendre una mica. A veure, la finalitat indiscutiblement de la defensa és dir que no s'ha guardat la custòdia oportuna i en conseqüència que no valgui com a prova tot això. Però aquest, a veure, Luis Enrique Llin, es va canviar el nom, va estar 19 anys sí. A la presó i abans es deia Emilio. O sigui, si mireu Google o llibres de la transició, sortirà Emilio Llin, convicte d'assassinat. S'ha canviat el nom, suposo que per intentar dissimular, però no ho ha aconseguit.
Caram.
Interessant.
I, de fet, la Fiscalia el que deia és que una persona amb aquests antecedents no era fiable, no? Que era una persona que si venia aquí com a pèrit, que representa que ets un expert independent, diu, una persona amb aquests antecedents no és fiable. I el que li va respondre al tribunal és aquesta persona ha passat comptes amb la justícia, etc.
Ah,
i si és expert en un camp, l'acceptem.
La senyora Borràs ha triat això. Parlant de gent que no és fiable, aquest programa és el que més, perquè llegeixo Twitter, i la gent si no que ho busqui. Usuari que es diu Marcel Senglar, diu, versió RACU, per què dieu amic del senyor aquest, Guerrero, aquest, o com se digui? La presidenta Borràs no ho diu pas. Periodisme Ferreros, fa temps que no teniu... No, què se diu? Fa temps que no...
Que no sé si teniu...
Que no sé si... És que clar, diu, que no, fa temps que no sé si teniu credibilitat. Ei, sóc amic del Clapés, Diu. I segon tuit diu, dieu amic perquè si no s'aguanta res de la causa. Ei, amics meus, sou amics del Ferreres i per tant de Villarejo?
Ah!
I un altre usuari, Robert Coll, diu, lo d'amics s'ho ha inventat la premsa. No han dit res d'amics, Toni Clapés. Escolteu la declaració. Ah. És una persona que coneix, però el terme amics...
Ara li preguntaríem al Josep Maria Martí, eren amics o no eren amics?
Ferreros.
Home, es coneixen de fa anys, perquè Laura Borràs dirigia un màster d'informàtica, etcètera, digital, de literatura digital, a la universitat, i sembla que un dels professors o un dels contractats era l'Isaías Herrero. Però amic o conegut o saludat, com deia en Pla, el que Laura Borràs estic segur que coneixia, que aquesta persona havia sigut condemnat a 5 anys de presó, per...
Isaías?
Sí, ja tenia una condena prèvia. I va pactar, i va pactar amb fiscal...
Del 2019,
Del 2019. Però...
Un moment que no et sentim amb dificultat.
Benet.
A veure, digues, Benet.
Dic que aquesta condemna és del 2019, per tant, és posterior a aquesta amistat, quan tot ja s'havia... tot el que estem aquí veient el judici ja havia passat.
Sí, però bueno. Ara, els fets venien de, que a més és allò que es va descobrir per la
els fets venien,
venien d'enrere
d'abans
era tràfic de moneda falsa que per aquí es va, per un error d'una cartera que repartia el correu i va deixar un sobre on no havia de deixar es va saber.
Ah, sí que en van parlar
d'això. Sí, això ho va explicar el Toni Muñoz.
Després hi havia un tema de drogues. No, a part del seu consum ell traficava amb drogues i em sembla que en conreava també. I la tercera acusació, no sé si es pot ser gaire amic d'una persona que la llum no la pagava perquè es va fer una connexió i la robava de l'electricitat del poble. O sigui, esclar, és una persona que no sé...
Però va contractar la Borràs.
Sí, esclar, jo dic perquè...
No, dic perquè alguna relació has de tenir per contractar-lo.
Van coincidir amb un màster i és el que la Laura Borràs va veure que era tècnicament bo, però evidentment té una motxilla i un background sospitós.
Bueno, però això no s'ha
de... Com el tema de Emilio Llin, si em permeten. Sí. Crec que políticament, per Laura Borràs, és un gravíssim error, políticament, és un gravíssim error que contracti una persona convicta d'assassinat des d'un grup d'extrema dreta a gent demòcrata.
Sí, estem...
Políticament, per mi, és un error.
També. Vols dir que no hi havia cap més pèrit?
Suposo que hi havia més. El Gonzalo Boye va dir, és que és molt bueno.
Pràcticament no ha parlat, De fet, avui eren dos pèrits, els de la defensa, un, aquest que parlem, i un altre que doncs, no tenia el gust fins avui, que era, si no recordo bé, Javier Rubio, crec, ara no recordo el cognom. I ha parlat sobretot aquest segon. Ell n'ha parlat relativament poc. Clar, no sé si la feina que hi ha al darrere d'anàlisi informàtica doncs ha fet més feina, eh? Però qui ha portat la veu cantant avui al judici és l'altre.
Quan tindrem la sentència?
Ara tenim, mira, ara queda la prova documental avui. Avui potser sabrem al final de la sessió si com es concreta aquell pacte de la fiscalia amb els altres acusats. Avui potser sabem si els hi rebaixa la petició de penes als altres acusats. I dimecres hi haurà els informes finals, és a dir, que cada part exposarà totes les conclusions que treu del judici. Serà dimecres, en principi, doncs, quan quedarà vist per sentència.
Molt bé, Benet, moltíssimes gràcies, cap de Societat de RAC1, bona feina. Fem una pausa de 2 minuts i
en
tot seguit...
En Flanagan diu, vaja, insistiu amb el tema amic.
No agrada que...
Home, és que...
utilitzi aquesta paraula.
No, és el que ha dit no el Josep Maria amics. Martí Rigau, amic conegut, estim saludat, el contracte
sí.
Ella, no?
Sí, sí, clar, i
tant. Doncs d'alguna cosa l'ha de conèixer.
No agrada,
el va conèixer.
Ella treu la cara per ell, en el judici abans. Diguem que és un gran tècnic, una gran persona, i que ser empatia perquè pobre...
Però no són amics.
Bueno, no, la prova és que no és amic perquè ell l'ha traïcionat pactant amb lo seu.
Què vols ara?
No, que em dic que anàvem a fer una pausa i, clar, depèn de la sentència, veurem què passa amb la presidència del Parlament de Catalunya, perquè a hores d'ara continua sent la presidenta... No, vull dir que és una presidenta...
Sí, que està en suspens tot.
Ah, exacte. Suspens. Bon, ara ja entrarem en matèria d'aquestes i altres qüestions. En parlem d'aquí 2 minuts.
Versió RAC 1.
Si creus que homes i dones hem de cobrar el mateix, si fas teves les tasques de casa, si aquí veus bellesa i aquí una família, si penses que ella pot ser enginyera o bombera, o que els productes menstruals haurien de ser gratuïts, si creus que ningú t'ha de dir sí o com has de ser mare, si t'agrada ballar per tu, vestir-te per tu sense que importi qui o com et mira, et diré una cosa que potser no saps. Ets feminista, perquè en els feminismes tot és començar. 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Sabies que a la Roca Village tens un 10% de descompte addicional només per ser membership? Fins al 28 de febrer, descobreix les peces, bosses i sabates que acaben d'arribar de les firmes més cool com Adidas, Coach o Sadiq & Voltaire amb un 10% de descompte addicional. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web i comença a gaudir dels teus privilegis.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Només els més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles durant un temps limitat, com ara fins a un 25% en aquestes marques de telefonia: Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme i Amazfit. Consulten els models disponibles. Així són les ofertes límit. Només fins al 28 de febrer al Corte Inglés. Les teves compres a la botiga web i app.
Agafa aire ben fort. Que després de donar tant la llauna sobre la teva voltassa pel món, ara et toca parlar sense parar del fantàstic superdescompte que et vas emportar. Reserva ara la teva voltassa i emporta fins a 500 euros de descompte en el teu viatge de llarga distància amb Neutralia Viatges, perquè les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs ja estem amb vosaltres, amb el Josep Maria Martí Rigau. A veure, hem vist que la defensa de Borràs ha fet un plantejament del judici molt tècnic, però a partir d'ara, en funció de la sentència, quines opcions o quines variants té Laura Borràs per o continuar o tornar a ser presidenta del Parlament, o quedar inhabilitada X anys, o per on passa el futur d'ella, i per on passa la presidència del Parlament de Catalunya, i per on passa també la presidència de Junts per Catalunya.
Exacte. Tot això dependrà de la sentència, i ara intentarem explicar-ho de manera esquemàtica.
Per això li dic que fem opcions.
I el més clara possible. abans, si em permet una petita falca, a veure, Boyer, sota un punt de vista, fa una defensa molt tècnica, això no, és males gravacions, la cadena de custòdia, que això és probable que li pugui evitar, ell va evitar que la Laura Borràs, a qui li demanen exageradament 6 anys de presó per això, no entri a la presó, i això és possible que ho pugui aconseguir. Ara, políticament, jo crec que té fumut i que la inhabilitació és possible que li caigui. De fet, el mateix Barrientos se li va escapar. Ahir o abans de vi, se li va escapar d'aquella manera. Va dir,
el jutge.
Sí, el jutge, el president del tribunal, li va dir a la defensa, escolti, això si de cas ja ho plantejaran vostès en la següent fase. I llavors va voler relacionar, vull dir que...
Vull dir que va fer va donar la sentència abans de...
El subconscient el tenia així, exacte. Bé, ara anem a veure què pot passar. A veure, si l'absolen de tot, no li passarà res, al revés, sortirà reforçada. Si no l'absolen, doncs aleshores ja ho té més complicat. Segurament, si és condemnada, en major o menor grau, si és condemnada amb inhabilitació i potser un any de presó, que no entraria... No continuarà de presidenta i no continuarà com a diputada. Suposo que la defensa i ella intentarà argumentar que presentaran recurs, perquè segur que ho farien, però sempre en potencial, això, perquè no sabem com
plegar. El que faci falta ja a Estrasburgo.
Sí, no, presentar un recurs i intentar que fins que no hi hagi la sentència... O sigui, totes les possibilitats jurídiques que hi hagi a l'estat espanyol, o sigui, el Suprem, el Constitucional, Europa, el que sigui. Clar, això és una eternitat, són 4, 5, 6 anys. Ja hi ha un precedent, que és el tema de Quim Torra, per exemple, i el de Pau Juvillà, el president i membre de la mesa, que va actuar a la Junta Electoral Central. Perquè això, escolti, sí, hi ha una cadena, però els temes aquests, quan se jutja per tema polític o no tan polític, independentistes catalans, no, sempre es troben altres alternatives. I llavors la Junta Electoral Central va dir que no, que encara que no hagués, encara que estigués oberta la possibilitat de recurs, o s'hagués presentat inclús un recurs, aquestes persones, de fet, no hi són, ni un ni altre, ja, ni un a la presidència de la Generalitat, ni el Pau Juvillà a la mesa del Parlament, ni és diputat. Doncs quedaven ja apartats. Això sembla que seria el més probable. I aquí sí que llavors anem a la presidència... Junts per Catalunya, si té sentència ferma, segons els estatuts de Junts per Catalunya, ha de plegar. Si es dona aquest cas, que en primera instància aquí té una condemna, la que sigui, o una simple inhabilitació, es posarà un altre problema fort a Junts per Catalunya, perquè és evident que a Junts per Catalunya hi ha dues ànimes en aquests moments que estan competint entre elles, hi ha el pragmatisme antic de Convergència, que ara sembla que encapçala Xavier Trias, i bueno, alguns voldrien, escolta, fes un pas al costat i segons com vagin els recursos, tornes o no. Aquí hi hauria una mica de lío intern, però on es pot preveure que hi haurà molt de sarau serà la presidència del Parlament.
A veure, què és el que li anava a preguntar? Sí. Què passarà amb la presidència del Parlament? Perquè ara ja recordem que hi ha Alba Vergés, que està de presidenta en funcions, no?
En funcions, concretament, sí.
Per tant, què?
Pues miri, hi ha tres partits que reivindicaran que la presidència és seva.
Qui?
Ho reivindicarà Junts, perquè Laura
perquè
Borràs...
Laura Borràs.
Oh, claro.
Però, esclar, el pacte que els hi otorgava aquesta presidència ara ja s'ha desfet. Mm. Llavors, Esquerra també segurament ho
reivindicarà.
Perquè dirà, escolti, nosaltres amb Junts, que se'n van anar voluntàriament del govern, escolti, i que ens critiquen cada dos per tres, ja no volem saber res. Qui surt aquí entremig? El que darrerament surt sempre, que és el PSC. Però el PSC té més vots. Va ser qui va guanyar les eleccions. I el PSC s'avindrà a votar per la presidència, per exemple, tot això és hipotètic. Mm. El president d'Esquerra, quan a les eleccions va treure més vots del PSC que Esquerra, hi haurà una gran lluita i no serà aliè, tot això no serà aliè, als pactes... Perquè estarem, segons els timings, és possible, probable i gairebé segur que tot això caigui just abans de les eleccions o just després, en el moment dels pactes municipals.
Però a vegades no seria la primera vegada que un tribunal deixa anar una sentència quan interessa, sigui abans d'unes eleccions o després d'unes eleccions. Això ja ho hem vist.
Això es comenta que Barrientos té ganes de fer-ho abans.
M'apunta el Toni Aire... que en fi, que d'això en sap un munt, que la clau de tot el que estem parlant és les paraules sentència ferma.
Clar.
Però sentència ferma vol dir que hi ha, o sigui, que aquesta posició que té ara Laura Borràs, tot i que el veredicte sigui contrari amb ella, com que no hi haurà una sentència ferma perquè hi haurà un recurs, això es pot anar allargar,
claro.
Es pot anar allargar fins al final de la legislatura.
Els precedents de... Sí, sí, a veure, jurídicament ja veiem que els jutges són un altre món, però el tema de Pau Juvillà i el tema del president Quim Torra diuen que va intervenir la Junta Electoral Central i van deixar la presidència.
Vol dir que pot passar... la sentència no sigui ferma perquè hi pot haver un recurs, la Junta Electoral Central
va intervenir, sí.
Demani que sigui destituïda.
Això, sí, hi ha precedents, potser no, però hi ha precedents, i com que en aquest cas, hi ha precedents, i sembla que podria ser el més probable, perquè si esperem que sigui ferma, escolta, és que tenim molts casos aquests, clar, si esperem que sigui ferma, és el que deia el Toni ara, això ens vindrà aquí un recurs i més recurs, vindran anys.
Bueno, deixem Laura Borràs i aquesta sentència de banda. Deixi'm preguntar-li per aquesta moció de censura de Vox. Perquè, clar, això és com un Frankenstein. Vox ha registrat aquest migdia al Congrés la moció de censura contra Pedro Sánchez, que defensarà un excomunista, Ramon Tamames, tot i que recordem que els extrems es toquen. Una moció que neix tocada, bàsicament de mort, perquè cap dels dos grans partits no hi ha donat suport. Vostè... Quina referència té de Ramon Tamames? El coneix o...?
Sí. He portat un llibre.
Home, sí, ho veig.
He portat un llibre. Ramon Tamames, Introducció a l'economia espanyola. Això, quan jo anava a la universitat, una de les assignatures era introducció, principis polítics i econòmics, i ens van donar aquest llibre, bueno, ens van dir que ens el compréssim, ens el llegíssim, per completar la nostra formació. I miri, me'l vaig guardar. Me'l vaig llegir i me'l vaig guardar.
Bueno, ben fet.
Sí. No, quan vaig sentir l'altre dia això de
Ramon Tamames.
Ramon Tamames, vaig anar a casa de la meva mare i el vaig trobar. I me'l vaig tornar a rellegir així ràpid. I si em permeten, més que donar molta opinió, no sé, un parell, dues cosetes que...
Vostè sempre ens il·lumina amb coses aquestes.
Literal, miri.
El que va escriure ell.
Ramon Tamames, aquest llibre va tenir diverses edicions i l'última és de l'any 1970.
Mm. 70.
Sí, va tenir diverses edicions. Doncs pel tema de la banca, diu que no, en castellà diu, no existe más que un medio retirar el control financiero de la economía en manos de la banca. Hoy lo detentan y lo que se hace falta es una completa nacionalización de la banca en España. I aquest és el candidat de Vox. És el candidat de Vox. Però esperi, que encara hi ha un altre. La pàgina 455.
Aquesta és bona, eh?
Home.
És extraordinària.
Mira la que ve ara, atents. Pàgina 455 d'aquest llibre. Parla de la revolució de l'any 68, de 1868, que vostè...
Sí, de Marcelí,
la gloriosa.
La gloriosa. Sí,
i lamenta que no s'aprofités, perquè podia aportar moltes coses a nivell econòmic i social i democràtic a Espanya, i diu, i per què? Los impulsos de la revolució del 68 podria haver puesto en marcha, pam, 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 moltes coses, però no va passar. Per què? Porque la restauración de los Borbones, que había de quedar condenada posteriormente por las terribles consecuencias del desastre del 98, la pérdida de las colonias y las desventuras de Marruecos. O sigui que apuntava a la dinastia Borbó, als Borbons, com a, ja des de llavors, com a responsables de tots els mals, econòmics i polítics que hi havia a Espanya. El llibre té moltes coses jo crec que ja començava a repapiejar una mica, perquè aquí vaig mirar...
L'any 70 ja repapiejava.
Sí, mirin el que els diré.
Estem al 2023.
És que vaig
aquesta, llegir... Aquesta moció de censura no us la podrem perdre, eh?
Escolti, jo els hi llegeixo això...
Fa més de 50 anys, eh?
60. Deia, i amb això tenia raó, Ramon Tamames, que en aquell moment, als anys 70, l'economia espanyola havia d'apostar pel turisme, perquè ell havia observat que els turistes venien aquí per 3-4 raons molt importants. Una pel sol. L'altra pels tresors artístics i monumentals.
Sobretot.
L'altra perquè els resultava més barat aquí que el resta de l'altre. I ara ve la que venen aquí atraïdos per la Fiesta Nacional de los Toros.
Fixa't.
O sigui, Rebull, per això dic, home...
Aquí en Vox sí que està en sintonia.
Aquí sí. Però dic que els turistes europeus del món venien a veure els toros, a mi em va sobtar una mica.
Aquells anys, potser...
Sí, aquells anys es portaven els diumenges, els portaven aquí a la Monumental, els portaven a les 5 de la tarda, que hi havia el tendido de sol i tendido de sombra. El sol sortia entorrats, ensangrentats i ensangriats, perquè entraven amb la sangria, veien la sang, i més d'uns els treien en horitzontal perquè quedaven desmaiats.
Els treien amb el toro.
Del sol i de veure la sang allà que anava brollant del toro com una font.
Jo en aquell moment vivia a casa dels meus pares i la casa és a Marina, cantonada Consell de Cent.
Home, devia sentir els brams del toro contínuament.
El toro no, però que sortien... O sigui, a partir del segon toro començaven a sortir a manades. No els toros, no, els turistes.
Els turistes, sí.
I s'anaven a tocar, perquè la majoria... O sigui, en aquells moments ja no ho aguantaven, allò. Entre el...
Sí, anaven torrats a les 5. A més, els hi tocava tendido
de sol. Clar, home, clar.
Ja quedaven estabornits.
O sigui que hi ha poc a comentar, em sembla, una persona que escriu aquesta... Ja no dels toros, ho he dit... una anècdota, però esclar, que s'ha de nacionalitzar la banca.
Això és
els
Borbons. Això és ho feien així.
Home, sí. Quin humor. Sí, clar, bueno,
quin humor.
Bueno, escolta, això és cultura, eh? Sí.
L'humor és llegir-lo, fer-hi un treball i guardar-me'l.
Jesús!
Qui m'havia de dir que anys després ho faria servir?
Una pregunta que vull fer-li al Josep Maria és si creu que aquesta moció beneficiarà a Pedro Sánchez o el perjudicarà?
El beneficia.
El beneficia.
Segur.
Per què?
Perquè cohesiona... Home, una cosa, que una moció de censura que presenti Vox... amb un candidat alternatiu a la presidència, com que serà Ramon Tamames, això el que fa és, ara que està grinyolant els suports parlamentaris a Madrid d'Esquerra, de Bildu, del PNB, tot això els uneix. És com tirar-los allò, els uneix. A qui perjudica, tot el meu punt de vista, és el PP.
El PP.
Vox què vol? Visualitzar-se, que el vegin, que estan actius. Feijó, això n'havíem parlat ja fa molt de temps, Feijó no és diputat, no podrà intervenir.
O sigui, bueno, però hi ha la Cuca Gambarra.
No li aguanta, perdó, la Cuca Gambarra, igual que el pobre Ramon Tamames, no li aguanten dialècticament un debat a Pedro Sánchez.
No.
Aleshores, això no, clar, el PP té dues opcions, votar que sí o abstenir-se.
Sí.
I si vota que sí, automàticament la societat espanyola dirà, voten, a la que poden, voten en Vox. I si s'absté, llavors seran els sectors ultras, que a Madrid són molt potents i tal, que diran, claro, és que el traïdor Sánchez, o sigui que ho té malament.
Però perdoni un segon, allí al faristol sortirà el senyor Tamames a defensar-la.
I tant.
Però això serà un esperpent.
Però com pot ser que surti ell és diputat?
No, però...
Doncs com pot ser això?
A Catalunya, el que es presenta a la presidència ha de ser diputat.
Sí,
al Congrés dels Diputats, no.
Allà no.
Ah.
Allà
però, pot ser, o sigui, president... en aquesta moció de censura, el candidat...
Pot no ser diputat.
Pots no ser diputat, i seria Ramon Tamames el candidat de Vox a ser president d'Espanya.
A la presidència del govern, sí.
Que no hem trobat ningú més.
Tenim un precedent a Espanya molt antic, que és el d'aquell xicot, aquell noi jove amb cabells del PP.
Fernández Mancha.
Exacte.
Fernández Mancha a mi m'agrada molt. A mi em va entusiasmar.
No era diputat.
No.
Va anar amb una censura i ja està, es va acabar el somni de Fernández Mancha.
No, això serà extraordinari.
Bueno, doncs, i quan serà això?
A mig març, el dia
15. A mig març, ens ho podrem perdre.
Que és l'home està molt gran.
Sí, bueno, potser no arriba.
Per això ho dic.
Però jo el veig bé, a més, amb el tanyit de cabell que s'ha fet, jo el veig en plena forma.
Jo, sincerament, té 89 anys, que els porta molt bé, és una persona intel·lectualment brillant. Oi, tant, que està bé.
Sí.
Però quants de té el Vaivén?
81. Vull dir que no és una edat. I Trias, quants en té?
Tria 76 o 77, sí, 77. I Ernest Maragall.
També un
quant. Sembla 78-79.
No, s'està renovant la política de dalt a baix.
76 en Tries,
En Tries
76.
Josep Maria Martí Rigau, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies, igualment. 3 minuts i les 6.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir.
Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Bladé, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladegrup.com i informis. Grup Doctor Bladé.
El 4 i el 5 de març a la Garriga anem de Botifarra.
T'esperem a la Fira de la Botifarra amb un munt d'activitats per tota la família.
Xerrades, tastos, espectacles, tallers, concursos i molt més.
Una bona oportunitat per conèixer la gastronomia i el patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la Garriga.
Tota la programació a firadelabotifarra.cat.
T'hi esperem.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te...